Daniel Prieto Alhambra és catedràtic de farmacoepidemiologia de la Universitat d'Oxford. Doctor, bon dia i moltes gràcies.
Molt bon dia.
Parafrasejant la doctora Mote, l'estan li emparda?
Jo soc molt fan de la doctora Mote, que a més vam fer moltes guàrdies junts quan érem metges joves i valents. Intentant ser tan clar com ella, jo crec que el més important és vacunar, i vacunar amb dues dosis. No sé si esteu al dia del que està passant al Regne Unit, però tenim variants noves que ens estan fent trampes a les cartes, que ens estan baixant molt l'efectivitat de la primera dosi de vacuna, i és molt important que la gent entengui que quan els cridin per posar-se la segona dosi, que se la posin, sisplau.
Per tant, primer de tot, vacunar-se sí o sí, per sisplau, que la gent es vacuni. Però hi ha molta gent que aquesta setmana, ara, aquest final de setmana, o la setmana que ve, s'haurà d'anar a punxar. Molts treballadors essencials que en primera dosi han rebut la punxada de la vacuna d'AstraZeneca. Què els diria, doctor Prieto Alhambra? A quina fila s'han de posar? A la d'AstraZeneca o la de Pfizer?
Bé, com us deia, el més important és que es posin en una fila i que es posin la segona dosi. Si els hi deixen triar, és evident des del punt de vista científic que l'evidència que tenim disponible de la seguretat de posar dues dosis d'AstraZeneca és molt més gran. Estem parlant de 11 milions de persones només al Regne Unit, que amb la vacuna d'AstraZeneca barrejada amb Pfizer, que només s'ha aprovat amb un total de 500 o 600 persones. No hi ha cap motiu per pensar que aquesta barreja hagi de ser més insegura que la barreja que la segona dosi de la mateixa vacuna, però és veritat que hi ha més incertesa, i per tant jo entenc que la gent, que segurament s'informa i està més llegida del que pensem, quan li toqui triar, triarà aquesta filera. Ara bé, si hi ha un problema de subministrament de vacuna d'AstraZeneca, o si hi ha algun altre problema que desconeixem, jo el que recomanaria és que això es comuniqui, perquè si és així, si no n'hi ha prou, o si hi ha problemes de subministrament d'aquesta vacuna o incerteses, jo crec que si hem de triar entre no posar-nos en cap o posar-nos Pfizer de segona dosi, ens hem de posar Pfizer de segona dosi. Però és evident que si la gent pot triar, segurament triarà l'opció que li sembla més segura i que té més evidències.
Doctor, és un problema, pel que estem veient, més polític que no pas mèdic?
Jo crec que és un problema sobretot de comunicació. Jo crec que no s'està comunicant prou bé la certesa i la incertesa al respecte, i llavors la gent, quan veu que hi ha aquesta variabilitat entre com expliquen els científics i com expliquen els polítics, s'espanta, i a mi el que em fa por, igual que la doctora Mote, és que la gent decideixi que davant la incertesa prefereixen no vacunar-se. I jo el que vull deixar molt clar és que sobre això no tenim cap incertesa. Tenim molt clar que cal posar la segona dosi, i tenim molt clar que no posar la segona dosi és molt perillós, i que hi ha variants del virus que estan començant a sorgir, com per exemple us deia fa un moment al Regne Unit, que baixen molt l'efectivitat d'una sola dosi, i per tant cal posar-se la segona. I aquest és el missatge. La resta no és un missatge útil, i és un missatge que crearà confusió.
Claríssim. Però el primer missatge més clar és el que ha començat, doctor, que és a vacunar-se, amb la que sigui, però que la gent es vacuni i sense por. I aquest jo crec que és el missatge que hauria de calar entre la gent, perquè és que si no acabarem que la gent dirà donar mitja volta a les cues i s'anirà cap a casa seva. Per cert, doctor, la revista Research Square publica que científics alemanys asseguren haver descobert que causaria causaria els casos de trombosi a les vacunes d'AstraZeneca i Janssen, i la manera per solucionar-ho. És un estudi d'una universitat de Frankfurt, i que apunta que el problema estaria en els vectors d'adenovirus que utilitzen les dues vacunes. En el seu cas, aquesta informació arriba al nucli de la cèl·lula i pot generar troms en casos molt escassos. En canvi, sembla que en el cas de les vacunes de Pfizer i Moderna, aquesta informació genètica es quedaria a l'exterior del nucli de la cèl·lula. I per això proposa modificar la seqüència genètica de les vacunes. Aviam, li pregunto si què li sembla, i si és realment fàcil això que proposen aquests científics.
Bé, és un estudi que m'he llegit amb molta atenció. Encara és un preprint, un estudi d'aquests que no han passat per peer review, i per tant cal que els experts en la matèria se'l mirin abans, perquè, com saps, jo sóc epidemiòleg i no viròleg, i sembla que estem anant en la via correcta de com es pot intentar modificar les vacunes per intentar evitar encara més qualsevol problema de seguretat. Jo crec que val la pena que veiem que les vacunes que tenim disponibles són eficaces i segures, però que qualsevol millora tant en eficàcia com en seguretat serà benvinguda.
Hi ha uns altres estudis que han sortit aquests últims dies, per exemple, i publicats, per exemple, a Nature. Investigadors de la Universitat de Washington, a St. Louis, han analitzat les cèl·lules plasmàtiques de la medul·la òssia d'una vuitantena de persones que havien passat una Covid lleu, I hi ha una segona investigació feta a la Universitat Rockefeller de Nova York, on els resultats demostrarien que la quantitat d'aquestes cèl·lules es manté estable des dels 6 mesos fins a un any després d'haver passat la infecció en persones vacunades i que la vacunació potencia encara més aquesta immunitat. I segons aquestes dades, suggeririen que la immunitat en gent que ja ha tingut el coronavirus seria de llarga duració. Estaríem d'acord, de llarga durada? Estaríem d'acord, doctor Prieto Alhambra?
Bueno, els estudis que s'estan fent, que en diem de cohorts, que són estudis de grups de gent que seguim en el temps, demostren que la majoria de gent té molt bona protecció després de passar la malaltia, fins a 6 mesos, 9 mesos, i durant el temps anirem veient. Semblaria que per sort, aquesta immunitat dura com a mínim entre 6 mesos i un any. El que tenim dubtes ara mateix, novament, és si l'aparició de noves variants poden afectar aquesta immunitat, i per això és tan important vacunar fins i tot a la gent que ja ha passat la Covid.
La variant Índia preocupa o preocupa menys de com preocupava fa 15 dies?
La variant Índia preocupa molt més ara que fa 15 dies perquè està desplaçant molt ràpidament la variant que en dèiem britànica. Ara va dir ahir el secretari de Sanitat, el ministre, perdó, de Sanitat del Regne Unit, que és més del 75% dels casos al Regne Unit són per aquesta nova variant. I el que a mi personalment em preocupa molt és això que us deia abans, que sembla que l'eficàcia vacunal d'una sola dosi baixa d'entre uns 50, 60, 70%, com sabíem, tant amb AstraZeneca com amb Pfizer, fins al voltant del 30% només amb totes dues vacunes, i per tant cal accelerar l'administració de segones dosis i cal posar les segones dosis tan aviat com sigui possible perquè estem en risc un altre cop.
Val, estem parlant de que vacuna, punxant-se la segona vacuna, o sigui, la segona dosi d'aquesta vacuna, et frena respecte a aquesta variant Índia, perquè s'està veient també a la Gran Bretanya.
Efectivament, en l'estudi que va publicar Public Health England el dissabte passat, el que es veia és que la gent que havia rebut dues dosis de vacuna seguia tenint una eficàcia molt semblant amb la variant Índia de la que es veia amb la variant britànica, que, com sabeu, en principi no afectava la immunitat vacunal. En canvi, amb una sola dosi sí que veiem una reducció quasi a la meitat, i baixar una efectivitat del 30% és baixar un límit que ja no és suficient per protegir a nivell poblacional.
Sempre lleu per això, llavors, vindrien els casos de coronavirus?
Bueno, ara el que hem començat a veure ara ja és un increment en el nombre d'ingressos hospitalaris que fins ara no havíem vist i que per tant ens fan estar molt alerta per veure si hem de canviar una mica el mapa i la ruta d'obertura de la societat i de les restriccions que teníem al Regne Unit. Ara mateix hi ha molt debat sobre si hem d'aturar una mica, esperar poder posar les segones dosis a tothom abans de continuar amb l'obertura de la societat per aquest nou repte que tenim davant.
I l'última, on també és... Però de totes maneres es nota en el Regne Unit, l'edat mitjana, o el Sistema Nacional de Salut Britànic ha publicat que l'edat mitjana dels positius ha baixat fins als 29 anys, la més baixa que s'ha registrat fins ara a la Gran Bretanya. També ha informat que dues terceres parts dels ingressats als hospitals de coronavirus tenen menys de 65 anys, que són unes xifres que amb tota probabilitat es deuen a l'èxit de la vacunació, o a la campanya de la vacunació, que el Regne Unit va començar abans de Nadal. De fet, des de dimecres crec que el Regne Unit ja els majors de 30 anys que ho vulguin ja poden rebre la seva dosi. Per tant, dins de la desgràcia de que encara es van havent-hi gent que va entrant als hospitals, la mitjana de positius en aquests moments no arriben als 30 anys al Regne Unit.
Sí, sí, i això té molt a veure amb el que dèiem, que aquí la campanya de vacunació es va fer el que se'n deien dos sprints, que va ser primer intentar posar molt ràpid les primeres dosis a tota la gent gran, després intentar posar molt ràpid la segona dosi a la gent gran, i aquesta gent està completament protegida amb dues dosis, i llavors és més improbable que tinguin coronavirus. Ara el que estem veient sobretot és ingressos i casos més lleus de Covid en gent més jove, però, clar, tenir persones joves ingressades o a la UCI per Covid tampoc no és una cosa gaire acceptable, no?
I una última pregunta, doctor, ja m'estan arribant consultes de molta gent que diu, home, ens havien dit que els que havien passat el coronavirus aquí no cal que els punxin amb una segona dosi, que amb una primera ja n'hi ha més que suficient. Què en pensa?
Això és una cosa que s'està fent a Espanya, que hi ha certs estudis al respecte. Jo crec que és una bona política posar de moment una sola dosi, però s'haurà de veure si això no s'ha de corregir amb l'aparició de noves variants. és important que entenguem que l'evidència científica amb, amb aquesta pandèmia va molt més ràpid del que és habitual i que és probable que en els propers mesos parlem d'administrar terceres dosis, potser d'una vacuna diferent per protegir-nos contra noves variants, que parlem de que a gent que en principi hem dit només caldrà una dosi i potser se'ls haurà de posar una segona. Tots aquests canvis haurem de tenir la flexibilitat d'acceptar-los, però sempre en base a l'evidència científica i tal i com vagin sorgint els estudis que ho defensin.
Un plaer novament, doctor Pirito Lambra. Fins molt aviat.
Moltes gràcies, Jordi. Bon dia.
Bon dia i bona hora.